I ara, des de la part autonòmica, del que ens interessa, de lo que passa a les Corts Valencianes, tenim a la diputada autonòmica Sabina Escrits, que és portaveu adjunta del grup parlamentari socialista i també portaveu d'habitatge. Molt bon dia, Sabina.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies, com sempre, per convidar-me a la nostra casa.
Sabina, faeneta, hem tingut, n'hi ha hagut el debat on s'han presentat propostes de resolucions presentades pels grups parlamentaris a un total de 41 propostes, no?
Efectivament, aquesta setmana ha sigut una setmana d'intensa, d'intensa. El dilluns vam començar amb la intervenció del nostre president i amb la intervenció del nostre president Ximo Puig i amb la intervenció dels diferents síndics dels grups parlamentaris a les Corts Valencianes, i la veritat pues, que va ser un dia intens i un dia en el que el president pues, va presentar totes aquestes propostes per encaminar-nos cap a aquest futur que tenim per davant, un futur complicat per la situació d'aquesta pandèmia mundial, global, una pandèmia sanitària, econòmica i social que no sols afecta al País Valencià, sinó que afecta a l'Estat espanyol i afecta a l'arreu del món, a tot el món està afectat. Per això les mesures de futur són tan importants, perquè que tenim que lluitar contra la pandèmia no sols des del tema sanitari, sinó també des del tema econòmic i des del tema social. Una de les banderes tant del govern d'Espanya com del govern del Botànic és i serà que no se quede ningú darrere. N'hi ha que posar totes les mesures econòmiques, socials i sanitàries per a que ningú se quede darrere. N'hi ha que posar mesures econòmiques tant per ajudar, recolzar i incentivar l'economia i per a arribar a poder pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia. Van ser moltes les propostes que va dir el nostre president, moltíssimes, i som la comunitat que estem preparats per davant per a fer front als fons europeus, per a presentar projectes als fons europeus. Són més de, crec que són més de 26.000 milions d'euros els projectes que nosaltres des del govern de la Generalitat, el govern del Botànic s'han presentat. Són, per exemple, per a infraestructures de serveis socials, són 510 milions d'euros. Per a les polítiques d'habitatge, és a dir, per a infraestructures, per a ampliar el parc públic d'habitatge, 504 milions d'euros, m'ha atragantat.
Sí, ara portarem un gotet d'aigua per a que siguis caient-nos.
Que mal és ese rato del d'això. Sí,
per a que sigues dient-nos...
Sí, després, per a infraestructures sanitàries tan importants, 874 milions d'euros. Per a infraestructures judicials, 297 milions d'euros. Per a lluitar contra la despoblació i per a la repoblació dels nostres paratges són 144 milions d'euros. Per a pal·liar els efectes que va produir ara fa un any la Dana, sobretot en la zona de la Vega Baja, que va ser la veritat que molt roïna aquella, la Dana va ser en unes conseqüències molt roïnes per a aquella zona, pues per al programa La Vega Renace, 500 milions d'euros, per a un pla gran sobre les aigües residuals, 1.229 milions d'euros, polítiques verdes, indústria... La veritat és que han sigut seran 410 projectes i això vol dir que el govern de la Generalitat ha sigut un govern i és un govern que treballa, el Botànic treballa i és el que primer ha presentat estos projectes per a poder presentar-los i per a que apleguen al País Valencià pues, el màxim recursos econòmics possibles des dels fons europeus. Però també van haver més anuncis des del president, un president que no ha descansat des del primer dia que va ser nombrat president en l'anterior legislatura i en aquesta legislatura, i més encara davant la situació econòmica, social i sanitària que estem vivint. Van ser anuncis com, per exemple, els sanitaris que se van tindre que contratar van a prorrogar-se per 6 mesos més els seus contractes. Tots els sanitaris van a disposar abans de Nadal o abans de que finalitzi l'any una paga extra. van a continuar posant-se recursos econòmics en el tema sanitari. I també una de les qüestions que, per cert, en les 41 en les propostes de resolució que han presentat els diferents grups parlamentaris en l'oposició, tant el Partit Popular com Ciutadans com Vox, ningú va presentar cap proposta per a el foment de la cultura i per a recolzar al món de la cultura, que l'altre dia no sé qui va dir, no sé si va ser en... No recordes, crec que va ser així en l'auditori. El dissabte per la nit van fer l'espectacle d'homenatge a Queen. I jo crec que va ser iniciat. Algú va dir algo que m'ha agradat molt, que va dir: durant el temps de confinament ha sigut un llibre, ha sigut la música, ha sigut la cultura la que ha pal·liat molta soledat, i és de veres. I és així, és que ha sigut la cultura els que ens ha tingut durant el confinament. Hem estat gaudint de la cultura, i nosaltres ja sabem que és important, i ho sabem que és important la cultura i que n'hi ha que recolzar-la. Jo crec que un clar exemple també ha sigut així al poble de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real, el nostre alcalde José Benlloc ha apostat sempre també per la cultura. Bueno, pues el president va dir que una de les mesures serà 25 milions d'euros, crec que van ser, per a la cultura, però a més és nombrar, és declarar la cultura com un bé essencial a la Comunitat Valenciana, però a més també va dir que volia demanar al govern de l'Estat també que la declarara com a bé essencial a nivell de l'Estat espanyol. I crec que ara fa no res, no sé si va ser l'anunci del president, i poc després també se va dir que des del govern central també volien declarar la cultura com a bé essencial en l'àmbit de l'Estat espanyol.
En este cas, en València sí que se farà la declaració com a bé essencial de la cultura.
Efectivament, a part dels crec que van ser 25 milions d'euros el que va dir el president. Però me fa gràcia perquè el dilluns, quan els síndics van prendre la paraula, cada síndic pues, va proposar, va dir i va explicar el que va considerar després del discurs que ens va fer el president Ximo Puig, Toni Cantó, el síndic de Ciutadans, va dir que ell que demanava als diputats que el que tenien que fer era consumir cultura. Jo estic segura que ja no sols els diputats, moltíssima gent, quan pot, consumir cultura. Però el més graciós de tot, que en totes les resolucions presentades per Ciutadans, pues, és que no n'hi havia ninguna proposta quan per a fomentar
quan
la cultura.
Ell ve d'un món de la cultura, és dir, a vostè li va sorprendre que els convidara a gaudir del món de la...
Ens va convidar a tots els diputats i diputades a consumir cultura. El president ja va dir, abans de que el senyor Cantó diguera això, el president ja va dir, ja va anunciar les propostes per a cultura, però el que va ser curiós és que quan presenten, que és posterior, les resolucions, no n'hi ha cap mesura per a la cultura. Quan he dit abans que la cultura és molt important, la cultura, l'art, és molt important per a qualsevol societat.
El president Ximo Puig ja declara, diu que fa la declaració de bé essencial a la cultura, per tant, vostès i sa part de la societat sí que consideren que l'han coberta, però de les 641 propostes que presentaven, vostès, quantes va presentar el grup socialista?
No, el grup socialista van fer 12 propostes durant els tres partits que sustenten el govern, que és el Partit Socialista, Ciutadans i Podem. Els tres grups parlamentaris van presentar...
Sabina, el Partit Socialista, Compromís i Podem, que formen el grup del Botànic.
El Botànic, efectivament. Els tres grups que sustentem al govern del Botànic. Van presentar 12 resolucions, una resolució per cada una de les àrees més importants... de les 12 resolucions... per a cada conselleria i per a cada àrea important dintre de cada conselleria. Per exemple, com jo soc la portaveu d'habitatge, nosaltres el que hem demanat en la resolució d'habitatge, sobretot és posar totes les mesures necessàries per ampliar el parc públic d'habitatge, és primordial, primordial per aconseguir el desnonament zero, que les administracions públiques posen tots els recursos necessaris per ampliar el parc públic d'habitatge. I ese ha de ser l'objectiu, i és l'objectiu. La rehabilitació, n'hi ha que apostar per a la rehabilitació, ja no sols la rehabilitació del parc públic d'habitatge, que durant estos anys, durant els anys del Botànic, crec que han sigut més de 26 milions d'euros el que hem invertit en la rehabilitació del parc públic d'habitatge. S'han rehabilitat més de 1.700 vivendes. En aquest últim any s'han concedit, s'han donat 400 vivendes, més de 400 vivendes, en aquest últim any i avant. Aleshores, la nostra proposta de resolució encaminada en això, en ampliar el parc públic d'habitatge, en la rehabilitació, i també demanar al govern central, perquè nosaltres dona igual governe qui governe, al govern central n'hi ha, que treballar per tots els ciutadans, tota la ciutadania valenciana. Vam demanar també que ens donaren les ferramentes oportunes per a aquelles zones més tensionades en el tema de l'arrendament i en el preu de l'arrendament, que se puguen ficar uns preus màxims d'arrendament, perquè és un autèntic drama el que està passant en el tema de l'habitatge. Mire, i nosaltres estem caminant en aquest objectiu. Ja li he dit que una de les propostes que va presentar el president són esos 504 milions d'euros per ampliar el parc públic d'habitatge. Però després d'ahir, el dimarts, si no recorde mal, el dimarts, el vicepresident Dalmau i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica va presentar el segon pla d'adquisició d'habitatge. El primer pla el va presentar aquest estiu, i ara el segon pla, amb un pressupost de 6 milions d'euros, més de 6 milions d'euros, que beneficiarà a prop de 243 municipis.
Quan se posarà en marxa aquest segon pla d'habitatge?
Ja està posat en marxa, i han presentat de 6 milions d'euros, i ara el que n'hi haurà que fer és la compra d'habitatge, com se va fer en el primer pla d'habitatge.
És a dir, ja s'està gestionant aquests 6 milions d'euros.
Per això ho va presentar, perquè ja s'estan posant els mecanismes i les ferramentes per a poder adquirir habitatges en un total de 6 milions d'euros. És que jo ho explico així perquè la gent també ho entenga. En el 2015, quan vam entrar el govern del Botànic, va entrar a la Generalitat i a les diferents conselleries, en el tema d'habitatge no es vam, si digués, mos hem trobat zero. Mos hem trobat zero, i a partir de zero comencem a treballar. Però el problema és que no mos vam trobar en zero. Mos vam trobar en menos, més de 300 milions d'euros, en menos, en negatiu. Per què? Perquè, primer, les ajudes d'arrendament, el Partit Popular devia més de 340 milions d'euros a les famílies que havien demanat subvenció i ajudes per a l'arrendament. A moltes famílies se'ls devia l'arrendament. Pues bé, el primer que va fer l'anterior consellera d'Habitatge va ser sentar-se en la plataforma. S'havia creat una plataforma d'afectats per el no pagament, l'impagament de les ajudes d'arrendament. Bueno, que devia el Partit Popular. Pues la anterior consellera, María José Salvador, se va sentar en aquesta plataforma i van fer un pla de pagament a les famílies. Per això dic jo que no vam començar de zero, sinó que se va començar en negatiu. Però no s'hi soyaban. És que des de la Conselleria d'Habitatge s'està pagant el recorregut de la Fórmula 1 de València. Quan va ser Camps el que va dir, anem a fer la Fórmula 1, i la despesa del recorregut, de tota la despesa de lo que va ser el recorregut de la Fórmula 1, als valencians i valencianes es costarà 0 euros. Mentira. Mentira. Que sàpiguen els ciutadans i ciutadanes que la Fórmula 1, que ens tenia que fer, que tenia que ser a cost zero, estem pagant 7 milions d'euros tots els anys, fins que paguen, crec que eren prop de, és que no vull equivocar-me, crec que eren prop de 80 milions d'euros. Pues ho estem pagant a 7 milions d'euros cada any. I jo sempre dic, saben les vivendes, els habitatges que podríem comprar i rehabilitar anualment en 7 milions d'euros?
I en aquest moment com tenen la caixa dins de la Conselleria d'Habitatge?
En aquests moments la caixa de la Conselleria d'Habitatge, a part de aquests 7 milions d'euros que estan ahí segrestats, no? Que se té que pagar la fórmula 1, que era cost de zero.
I és de la partida d'habitatge.
I és de la partida d'habitatge, és que se paga de la partida d'habitatge. Pues des del 2015, quan se guanyen les eleccions i comencem a governar el Botànic, la partida d'habitatge ha anat augmentant considerablement. Ha anat augmentant, mira, un exemple clar és que en el Partit Popular crec que tenien un pressupost de 5 milions d'euros per arrendament i nosaltres havem arribat als 33 milions d'euros ja en arrendament. I en habitatge. Crec que hem augmentat considerablement el pressupost perquè el Partit Popular no invertia quasi gens en habitatge. És que el parc públic d'habitatge ja no sols que no compraven nous habitatges per ampliar el parc, sinó que el deixaven perdre.
Ells ven una altra forma de política, com per exemple la Fórmula 1.
La Fórmula 1.
Imaginem que això seria un motor econòmic per València i està pagant-lo en aquest moment la Conselleria d'Habitatge.
Jo sempre dic que els polítics, quan prenem decisions, sempre se prenen les decisions per a millorar la vida, la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
Vostè pensa que quan un polític pren una decisió i després repercutís tan negativament a la ciutadania, hauria de pagar-lo?
És que és un tema, és que jo és el que li acabo de dir. Cada un pren les decisions dintre de la seva ideologia, sabem la dreta, el neoliberalisme, on mos ha portat, pues cada un pren les decisions dintre de la seva ideologia. Clar, en aquest moment, el govern del Partit Popular va decidir lo de la Fórmula 1, a lo millor lo que no haguera tingut que dir és serà a cost zero. Saben que no seria a cost zero. Vindrà la Fórmula 1 a València, però va costar-nos estos milions d'euros. Jo crec que lo que n'hi ha
claro,
que
si dir... Claro, si ho haguera dit, quizá no haurien estat d'acord, no?
Jo crec que no n'hi ha que... O a lo millor sí que s'haguera tingut que... A lo millor s'haguera estat d'acord, s'haguera dit, pues a lo millor en vez d'invertir 3 milions, pues anem a veure com ho fem o com se pot fer. Però lo que no és possible... Lo que no es posible es que se isca, se mentisca, se diga que va a ser a cost cero y que después se estiga pagando en el presupuesto de habitatge. Ese yo creo que es el error y eso es lo que tienen que depender día a día los políticos también, de que las nuestras decisiones después pues pueden portar todas estas cosas.
En el debate de las propuestas que van presentar los grupos parlamentarios, algú que le iba a llamar la atención, alguna de las propuestas.
Jo crec que van haver propostes, hem aplegat, si no recordo mal, hem replegat a una transacció entre una proposta nostra i una del Partit Popular en tema de justícia, segons l'única que hem arribat a acords, perquè les propostes del Partit Popular, de Ciutadans i sobretot les de Vox, no? Pues ha hagut un poc de tot. Han hagut propostes que a lo millor algun punt d'alguna proposta nosaltres l'haguem recolzada perquè anava en la línia, però el conjunt de la proposta no. Les que més, a mi les que més pena m'han... pena, dolor i por m'han donat en alguna ocasió, sobretot els discursos, ha sigut Vox. Vox han tingut, perquè n'hi ha temes que des de Vox, pues la veritat que... anem a tildar-los uns discursos pues, que democràticament pues, que no estan a l'altura.
Es troba vostè desfasats, com que ja això s'ha passat, no?
És que jo crec que tenim que... Ja no això sols, sinó que tenim que lluitar, que lluitar tots per una societat cohesionada, una societat igualitària, una societat lliure, en què cada un puga fer allò sense fer mal a l'altre, per supost. És allò de que la meva llibertat s'acaba quan comença la teua llibertat, no? Però una societat plural, una societat diversa, i a voltes aquests discursos pues, contra la immigració, contra les persones LGTBI, i ese discurs contra la violència de gènere, perquè ells neguen la violència de gènere i parlen de violència intrafamiliar, no és aixina, a les dones se les mata per ser dones, pues esos discursos en el segle XXI i en la societat que tenim, i ja no sols això, sinó que són els la gent, els xiquets i la gent jove, escolta i se forma, i va formant-se en lo que escolta i en lo que veu. Aleshores, n'hi ha discursos que són molt perillosos. Són molt perillosos. Per això que n'hi ha discursos que a mi m'han donat pena, perquè anar sempre contra el més feble pues no és el més adequat, sinó tot el contrari. N'hi ha que, és el que he dit abans, no? N'hi ha que lluitar per una, treballar i gestionar i fer política per una societat cohesionada, una societat plural, diversa, lliure i igualitària. I n'hi ha que lluitar contra la xenofòbia, l'homofòbia, el racisme, el masclisme, perquè això, en definitiva, és el fascisme, el feixisme, que és contra el que tenim que lluitar.
Sabina Escrig, diputada autonòmica, hasta sí. Ens vindrà a contar més coses la pròxima setmana, quan
moltíssimes.
Vostè mos manté informat de tot el que passa allà a les Corts Valencianes.
Moltíssimes gràcies.
Molt bon dia.